estan per damunt nostre a l'escala funcionariat.
Sí.
No sé què passaria si el conseller cridés la desobediència, no?
Uh-huh.
Perquè llavors un director diria, no, és que jo he fet cas a la persona que m'està per damunt meu.
Uh-huh.
Llavors, clar, nosaltres veiem que sí, que damunt del paper s'està fent tot aquest treball, que hi ha certa voluntat real d'impulsar l'ús del català a nivell social, etcètera, etcètera, que es fan campanyes, però que hi ha unes certes actituds tèbies, no?, quan hi ha problemes més reals i més contundents com poden ser denúncies d'aquest tipus als centres educatius.
La Judit Rivera és la portaveu d'educació del sindicat intersindical CSC. Aquest matí ens ha acompanyat al matí aquí a Ràdio Estel. Gràcies per ser-hi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Passa un minut ara mateix del punt de les 9 del matí. Farem una pausa per la publicitat. Seguim en directe al matí a Ràdio Estel. Avui a la tertúlia, el Josep Maria Martí Rigau, el Lluís Foix i el Manuel Milià Mestre.
Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobarem un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Arizala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHK que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Va, que passen 5 minutets de les 9 del matí. Lluís Foix, com estem? Molt bon dia.
Bon dia i
ben
bon
tornat.
Any, bon Reis, eh?
Bon tot.
Bon tot.
Manolo, bon dia.
Morning. Com avui com està el Lluís aquí, ho fa en anglès. Com us vam conèixer a Londres, però... Good morning.
Ara parlarem una mica de l'anglès, que tenim aquesta notícia d'Austràlia i que té a veure amb la pandèmia i sobretot el comportament que tenim tots plegats davant d'aquest virus. Ara en parlarem. Josep Maria Martí Rigau, bon dia, ben tornat.
Bon dia, bon any i encantat d'estar aquí. Home. I poder parlar amb tu, perquè ja feia uns dies...
Feia uns quants dies, eh? Ha sigut dies, llarg, sí, tot plegat.
Un mes
al final, sí, sí. Mira... Coses de la Covid.
Però et veiem recuperat,
no,
eh?
No. Vull dir que no. Cap problema.
Estem tranquils.
Cap problema. Tot a lloc. A veure, va. Estem en aquesta sisena onada de la pandèmia. Estem amb rècord de contagis. Tenim moltes qüestions damunt de la taula. Els testos d'antígens que finalment els hem regulat. La dificultat que estan tenint... Ara parlàvem de l'ensenyament, però són moltes les empreses que van boges aquests dies per cobrir les baixes, si és que les poden cobrir, per gestionar les baixes, les altes que no acaben d'arribar. I tenim també aquesta notícia, us hem explicat tan bon punt ha sortit. Austràlia ha decidit que deporta Novak Djokovic. El número del món del tennis no podrà jugar l'Open d'Austràlia. El pols entre el tenista i el govern australià ha durat pràcticament una setmana. Djokovic hi va anar sense estar vacunat, sabent que l'obligació per entrar en aquell país... és estar vacunat i finalment Austràlia ha decidit que no feia cap diferència amb el tenista, Lluís, i que allà no s'hi val ni ser Djokovic, ni ser número 1 del món, ni ser res. Allà el que val és el passaport de vacunació i com que Djokovic no està vacunat, cap a casa.
Bueno, ja veurem el que passa, a veure si realment el deporten, perquè ara el que està sortint és que el jutge ha dit que doncs que fins que havia contravingut les normatives, en definitiva que havia mentit. I en el món anglosaxó i arreu del món les mentides jo crec que tenen, no surten de franc, no? I tot i que doncs la causa d'aquesta persona, volguent-ho ella o no volguent-ho, cosa que desconec, s'ha convertit en una bandera dels negacionistes, del patriotisme serbi, i fins i tot crec que el seu pare o el president de la... El seu pare el va comprar amb Jesucrist, no? Una persona...
Sí, sí.
Bé, jo crec que, doncs... jo sempre recordo una vegada que a l'aeroport de Londres, a una nit d'hivern, fosca nit... pluja abundant, tenia el cotxe a 15 metres d'on estava jo, però no s'hi podia passar, hi havia un bobi allà, i jo dic, deixi'm passar, dic, perquè, dic, home, escolti, dic, que a més d'anar a buscar una persona que està impedida, i el tio, it's against the law, això va contra la llei, ho sento, però no ho pot fer. I a mi em sembla que hi ha una primera reflexió aquí, que és que si hi ha unes instruccions per les quals un ha de fer una sèrie de coses, doncs lo normal i lo més intel·ligent i lo més civil és fer-les. I si no les fas, t'has d'atendre les conseqüències. I les conseqüències, en aquest cas, tindran molta repercussió, perquè, repeteixo, no és que aquesta persona ara no pugui jugar a l'Open d'Austràlia, sinó que aquesta persona serà una bandera pels negacionistes, pels antivacunes, per una sèrie de coses que jo crec que amb ell no li fan cap favor i a la convivència sanitària internacional, entre cometes, tampoc, no?
I sobretot perquè hi ha aquest element, un, de la mentida damunt de la taula, que evidentment serà una manera de... o un barem que hi serà, diguem-ne, a part de l'opinió pública, no de la decisió del govern australià, diguem-ne, que més enllà de que hagi mentit o no, el que havia de decidir era el que hi havia amb les proves, no? Hi havia carnet de vacunació o no, en aquest sentit, i no hi era, i per tant no el deixen entrar. Però també una mica d'aquest reflex, Manolo, de la picaresca, no?, que hi ha amb aquesta pandèmia, que el problema és que normalment el que acaba contravenint és una mica la responsabilitat social, eh? I aquí és on hi ha aquest fràgil equilibri de tot plegat.
Bueno, jo crec que el que ha fet aquest xicot és un error descomunal, un pèssim exemple, n'hi ha que socialitzar una mica les conseqüències, un pèssim exemple no solament per la mentira, sinó pel fet que ell ha mentit intencionadament. És a dir, ell se li podia escapar un detall, però ell intencionalment ha mentit, ha enganyat, ha estat a Espanya, ha vingut a Marbella, ha estat aquí en el virus, ha parlat amb un periodista, ha anat enganyant sistemàticament fins a arribar a Austràlia. Jo aplaudeixo als australians la seva serietat. Fronteres fermes. No entren ni pateres ni patolos. És a dir, serietat en les immigracions. Serietat en les persones que condicionades a complir una reglamentació normativa feta pel govern. I serietat, sobretot, en el ministre de Migracions, que ha dit basta i al carrer. Cosa que el jutge, que encara ha d'explicar per què, perquè les proves eren més que evidents de que havia mentit. I, per tant, que un jutge s'adampasse no ho entendrem mai. ¿Vale? Aleshores, clar, jo crec que això és una demostració d'un país serio, que ho ha demostrat en tota la crisi de la pandèmia, i que ha sigut molt rigorós i molt estricte i ha tingut molt poques derivades conseqüències de lo que és la pandèmia. Per tant, chapó als australians. Jo crec que han donat un gran exemple internacional, i jo crec que la xuleria d'aquest senyor de Sèrbia, que es coneixen com són els sèrbios, hi havia un amic meu en la universitat, ja parlem de contagis, que era un senyor que era txecoslovac, i bueno, està obsessionat amb els cèrbols, el dia cèrbols.
Ah, però deu haver-hi de tot, no? Deu haver-hi de tot.
No, però no me refereixo a lo que és el fet del caràcter nacional. Són gent imperativa, no us enganyeu, són gent imperativa. I els que coneixen els Balcans saben perfectament qui són els cèrbols. Per tant, jo vull dir, no m'ha agradat el que ha dit el seu pare, no m'ha agradat l'exemple que ha posat a la seva família, no m'ha agradat la comparació amb Jesucrist. Són una majaderia descomunal, sigui Djokovic o sigui qui vulgui. I, per tant, el que li ha passat ho trobo molt, molt exemplar.
Segurament, sí, segurament això hagués pogut tenir una altra solució, un altre final, si Djokovic, que en el circuit de tennis tothom el coneix perquè li agrada donar la nota, li agrada fer-se el graciós, és molt bon jugador, però molt notes, doncs no hagués encadenat, no una mentida, no, 3 o 4 o 5 seguides. Esclar, cada vegada que semblava que bé, ara el tribunal diu que potser... Que, o sigui, que hi havia una certa possibilitat de solucionar el tema d'alguna manera, se li descobrien noves mentides. La primera és que va dir que... Bueno, primera, no és cronològicament, però o sigui, com a mínim 3 o 4, per exemple, va dir... No, és que jo el dia 16, vaig passar, estava ja inoculat el dia 16 de desembre, i resulta que... apareixen imatges del dia 17, un acte que va fer ell amb joves tenistes, tothom sense mascareta, ell inclòs, allò... O sigui, mentida. L'altre, no, és que... sí, el dia 17, però és que en realitat el que tenia jo és que... tenia un permís mèdic, això va ser el primer que va dir, tenia un permís mèdic que no vacunar-me a Austràlia perquè ja era incompatible amb unes medicacions que jo prenia i uns tractaments... Això tampoc ha estat així... per això després va dir... No, en realitat és que m'havia inoculat. I l'altre diu... Escolti, vostè, per entrar a Austràlia, en tots els països ara, però per entrar a Austràlia és bastant, bastant voluminós el que has d'omplir, rellenar, etc, perquè et demanen moltes coses per entrar a Austràlia. Per això és una illa gran, és un continent que la tenen molt ben controlada, i Nova Zelanda igual. Per entrar allà has d'omplir molts papers a l'avió. No, jo he anat directament de Belgrat, de casa meva, he vingut directament aquí. I llavors apareixen les fotografies... De dos llocs, de Marbella, on ell té una casa, va passar, i al cap d'any se'n va anar a Cádiz a celebrar-ho. Hi ha fotografies, esclar, és que és una mentida darrere l'altra.
Fotografies i vídeos d'ell jugant còmodament en una pista entrenant, diguem-ne.
I era totalment impossible. I aquí al final el que s'ha castigat, ho estàvem parlant tu ara amb Lluís i Manolo abans d'entrar, la mentida en el món anglosaxó es castiga molt, tu ho has dit, no? I ha sigut així. Ell té una obsessió en aquests moments, lícita, no?, que és que vol superar a Federer i a Nadal guanyant grans slams, i tenia la gran oportunitat. Federer ja està molt gran, Nadal ja veurem si es recupera la lesió, etc. A la que aconsegueixi 21 trofeus de gran slam, serà un títol honorífic del millor... O sigui, no oficialitzat, però de facto serà el millor tenista de la història, perquè ningú ho havia aconseguit fins ara. Austràlia no ho podrà aconseguir, i sincerament, ja veurem què passa, però em sembla que ara aquest tenista, aquest xicot, aquest noi... tindrà problemes en moltes pistes, li
però
costarà.
Fixeu-vos, encara en 24 hores, En relació amb aquesta picaresca i amb les exempcions, perquè al final en tot això no hem parlat d'una qüestió de base, que és que Novak Djokovic va a aquest torneig perquè és convidat pels organitzadors del torneig, que saben perfectament quina és la normativa australiana, perquè fan un torneig internacional, i els organitzadors d'aquest torneig, que saben perfectament quina és la normativa australiana i que sabien que Djokovic no estava vacunat perquè ell públicament ho havia explicat, el van convidar de totes maneres a anar-hi. Avui, ahir a la nit, vam saber que hi ha jugadors que han anat a l'Aràbia Saudita a jugar aquesta Supercopa Espanyola, que no estan vacunats, i en el cas de l'Aràbia Saudita tampoc s'hi podia entrar, però també els hi han donat exempcions perquè vagin a jugar. O aquest jugador brasiler, que li han dit al seu seleccionador, li ha dit, escolta'm, tu no estàs vacunat, hi ha un vestuari de gent vacunada, tu no hi vindràs, no? Vull dir que estan començant a aflorar tot d'aquestes situacions vinculades al món de l'esport en què, escolta'm, aquí cadascú està tirant una mica pel seu camí perquè sembla que els diners tot ho poden, i també això, no? I resulta que potser no.
I després jo volia dir dues coses. La primera és com administrar l'èxit, sobretot en el camp dels esports, que com fas que, doncs, que siguin una persona molt coneguda, molt estimada, molt seguida, i com ho administres, això? Això no és gens fàcil, eh? Hi ha qui ho administra des de la major anonimitat possible, perquè li molesta. Altres, en canvi... Però, en fi, això és un problema. I altra cosa que has tret, Pol, jo he estat molt contrari a aquest campionat que s'ha fet a Aràbia Saudí, que ho trobo absolutament impresentable. Un règim que, en el qual les dones no poden anar al camp de futbol. Un règim que ha matat amb una serra a un periodista crític amb el sistema, l'ha matat al consulat d'Istanbul perquè deia coses contra el sistema. Un règim que compra armes, un règim... Que, per quina necessitat hi ha, quin és l'argument per anar a jugar la copa aquesta copa que s'ha inventat ara la Federació Espanyola de Futbol, quin argument hi ha per anar a jugar a Riad? I em direu, com diu el Josep Maria, els
diners, clar.
Bueno, però, llavors això no pot ser.
El Barça i el Madrid es reparteixen més de 12 milions d'euros només per anar a participar i jugar aquest partit.
Encara que fossin més.
No, jo no ho justifico, dic que...
Encara que fossin més, però vull dir... A veure, l'esport s'està desvirtuant en aquest sentit. I em direu, home, és que sempre ha estat així, d'acord? Jo no sóc un purista, i ni dic, escolti, tot ha de ser perfecte. Però a mi em sembla que, home, podent jugar la final, aquesta final de Copa a la Corunya, a la Cana, a Barcelona o a Madrid, o si m'apures a Marsella o a Roma, per què s'ha d'anar a Aràbia Saudí? Per què tenen diners? Perquè així els blanquegem, perquè així aquests senyors, no només els d'Aràbia, sinó els de Qatar... Els Estats Units que compren partits equips de futbol a Anglaterra, a França, a Espanya, d'alguna manera, en algun lloc també estan implicats. Home, jo crec que el futbol i l'esport en general no pot ser una blanquejadora de sistemes corruptes i sistemes que no aguanten un mínim de drets humans, no?
Les has esmentat Qatar, i Qatar la pròxima tardor organitza el Mundial de Futbol. És increïble.
El mateix.
Mira, un segon, Manolo. Deixa'm només per dues notícies que han sortit en qüestió de 3 minuts de diferència. A partir de les 10 del matí, a Catalunya, les persones de 30 a 39 anys poden començar a demanar cita prèvia per vacunar-se. Ahir, recordem que Sanitat va autoritzar que tothom a partir dels 18 ho pot fer, però que cada comunitat ha de decidir com es fa aquesta vacunació. Sembla, per aquesta primera decisió, que Catalunya continuarà el camí que estava fent fins ara, de fer-ho per trams. Fins ara ho podíem fer a partir de 40 anys en endavant. D'aquí 3 quarts d'hora, a partir de les 10, es poden començar a demanar cites les persones que tenen a partir dels 30 anys. I d'altra banda, xifres oficials ja pel que fa a la inflació del 2021, 6,5 a Espanya, 6,5 a Espanya, 6,1 a Catalunya. La xifra més alta en 30 anys, bàsicament responsabilitat de l'energia i els aliments, que això ja ho hem anat Ja ho hem anat explicant. Per tant, quedi dit aquestes dues qüestions. Tercera dosi de la vacuna a partir de 30 anys, ja es pot demanar hora, o si podrà fer, es podrà fer a partir de les 10 del matí, i inflació, 6 i mig. Manolo, perdona.
Aviam, això del money is money és una deificació del poder econòmic que es va fer, sobretot als Estats Units, amb el dòlar. Els Estats Units te pregunten directament tu com guanyes.
Sí.
¿Vale? Lo cual es lo més descarat del món. Però, clar, se valora en quant guanyes tu. I, per tant, és una formulació ja social, a mi me pareix escandalosa, de materialisme radical. Però, clar, aquí estan passant moltes coses i estem vivint coses que, per mi, són molt escandaloses. Per exemple, el Lluís acaba de parlar del blanqueig. Evidentment, el futbol s'utilitza per blanquejar diner. No sempre de santa...
I prestigis,
no sempre...
No només diner, eh?
Ja. Però no sempre de santa procedència. I jo vaig conèixer un personatge com un don Jesús Gil i Gil, que Déu li do el que feia. I Déu li do com funcionava. I no és que el vaig conèixer a distància, no? És que el vaig conèixer in person.
Marcava la presó per això, eh?
Sí, claro. Però abans d'entrar a la presó, ell feia coses molt estranyes, eh? Jo les vaig veure en Marbella. I després les vaig veure en l'aeroport de Barcelona el dia que va vindre un capellà a portar-me un taló en blanc firmat per ell perquè posés jo la quantitat que volia per fitxar-me de creador, de dissenyador del partit polític que ell volia crear.
Capellà?
Un capellà. ¿Vale? Això ell sabia quines eren les meves debilitats.
T'has sorprès més del capellà que el del xec en blanc, eh, Lluís? T'has adonat, eh? Ha dit capellà i xec en blanc, diguem-ne.
El Manolo sempre...
No, és que el senyor sabia com era jo i com pensava jo, i m'envia un capellà. Vale?
Sí, formava part, diguem-ne, del tracte per intentar que hi posessis.
Sí, i va traure de la cartera el taló en blanc, firmat en blanc, allò que se deia que hi havia futbolistes que fitxaven d'aquesta manera. Pues bueno, a mi m'ha passat. I vaig dir, no, es pot retirar el taló, que jo no ho sabia res. ¿Vale? Per què dic això? Perquè això està enverinant l'esport. Primer, l'esport l'estan deificant, cosa que jo, per naturalesa cultural, jo ja refuso. És a dir, no puc entendre que un senyor que pega una a la pilota molt bé sigui el Déu nostre senyor. ¿Vale? I això ho estem veient amb Messi, ho hem vist en algunes persones més que estan produint en aquest moment. Segon, jo crec que la desvergonya de fer aquest trasplant Aràbia Saudí d'una final típicament espanyola i caracteritzadament espanyola és pur negoci d'interessos. Lo qual vol dir justifiquen la moral inclús amb els calés i els interessos. Perquè és intolerable el que passa amb les senyores a Aràbia Saudí. És intolerable. I clar, resulta que això no importa. O sigui, aquí fem campanya...
Hi ha molts periodistes, Manolo.
Bueno, ja.
El que passa que, Manolo, és a dir, a l'Aràbia Saudí, diguem-ne, és intolerable fer-hi la Supercopa d'Espanya, però és tolerable construir-hi trens?
No.
Vull dir que al final...
I ara anem als Jocs Olímpics de Xina, també.
No, per això et dic, no? Vull dir que quan al final... I indústria armamentística, etcètera.
Bueno, però jo diré una cosa. El tren... és per utilitat de la gent, del país, que pot tenir la cultura, que jo respeto, la que sigui, i la religió que vulguin, que la respeto. Una altra cosa distinta és el que estem dient ara, en aquest moment. És que se violen els drets humans sistemàticament i això no té importància per fer el que han fet. Per traslladar allà i fer el negoci corresponent. Tercer, jo tinc una mania obsessiva, jo ho confesso, obsessiva, perquè fa anys que li pego voltes al perol respecte a aquest punt. Quin sentit té que els senyors del petroli i d'Aràbia Saudí vinguin a Europa a comprar els clubs de futbol més importants? Però això no és un negoci. I ells estan invertint. No estan traient diners. Estan invertint. Quin interès té això? Per mi té una cosa, l'he pegat moltes voltes, eh? En l'edat mitja se construïen les catedrals. I era l'orgull de la societat. En el segle XX s'ha construït els grans centres comercials, com he vist jo als Estats Units i com he vist Lluís i companyia, que són l'orgull de la societat. En aquest moment, els musulmans, i ho sento, perquè ho he de dir claríssimament, perquè fa molts anys que li pego voltes al tema, estan utilitzant els clubs de futbol per guanyar prestigi de la seva religió a Europa. I això és un tema molt greu, que culturalment ningú analitza. Perquè no, si no, no té cap mena de sentit. No, ningú analitza. És que volien fer negoci en els russos, els plutòcrates russos, que compraven els clubs anglesos, i explotaven i feien negoci. Però els musulmans que venen d'Aràbia Saudí a comprar el Paris Saint-Germain o el Barcelona o el Real Madrid, el que sigui, no van a la mateixa intenció.
Però negoci també en fan, no?
No. Negoci dubto que pagant-se les animalades.
És a dir, jo pregunto, si, per exemple, els diners de Qatar no haguessin arribat, com ho han fet a través de la Fundació Qatar, al Futbol Club Barcelona, o com han fet a través de la compra de clubs com el Paris Saint-Germain, Qatar tindria un Mundial aquest estiu, per exemple?
No.
Segurament hi ha hagut una construcció, no?
Sí.
Que sí que hi ha una part d'inversió, no? Entenc.
No, però escolta, aviam. La inversió va tenir prestigi. No t'enganyes, eh? No és inversió per fer un negoci a Qatar amb el campionat mundial. No, per tenir prestigi mundial a través del futbol. És a dir, el futbol es converteix en una eina de fabricació del prestigi. I això, com que és una societat tan laica i tan desnaturalitzada des del punt de vista religiós, però no li donem importància. I aquesta és, per mi, la raó subliminal de tot el plantejament que estan fent aquests senyors. Si no, no té explicació possible. I a mi, clar, tot aquest anàlisi fa temps que me'l faig i no me quedo tranquil. És a dir, s'està prostituint el deport. Així de clar.
A veure, fa relativament poc temps, l'origen o la raó de les discussions com o comentaris o tertúlies com aquesta que estem tenint aquí era la Xina. La Xina, en molt poc temps, no ha tingut dos Jocs Olímpics. També, els drets humans no respecten gaire. Pregunta'ls-hi als del Tíbet, per exemple, o als de Hong Kong, que volien democràcia.
No, els hem donat uns Jocs Olímpics d'hivern, un lloc on no neva.
Un lloc únic d'hivern, i fa res mantenir els d'estiu, també.
Sí, però vull dir que els d'estiu els pots fer on vulguis.
Sí,
però al principi els d'hivern els has de fer un lloc on hi hagi neu.
Efectivament.
No és el cas, vull dir que n'hi haurà perquè la construiran.
Sí. Escolta, Dubai, jo hi he estat, ho vaig veure, tenen pistes d'esquí. Tenen com una gran bombolla al mig del desert, que mantenen allò a sota zero amb grans refrigeradors, i es pot esquiar. A Dubai, al desert, es pot esquiar. Clar, ho compren tot, efectivament. Però la Fórmula 1 fa ben poc, van veure el rei emèrit allà gaudint, disfrutant a Abu Dhabi d'una cursa de Fórmula 1. Això és un win-win, guanya teòricament i des de l'òptica només econòmica guanya tothom. Amb aquesta copa, la Supercopa d'Espanya, es juga aquí, es juga a la Corunya, es juga a Sevilla o es juga a Saragossa, i bueno, mira, cobrim les despeses, la televisió, com que ja tens la rifa o la subhasta de la televisió al principi de temporada, o sigui, els ingressos són mínim, com un partit, gairebé com un partit més, una mica més, però no gaire més. Vas allà, és el que deia, el Real, pel prestigi, per els seguidors que arrosseguen, Barça i Real Madrid, es reparteixen 12 milions d'euros. 12 milions d'euros. Que si es queden aquí, al revés, els hi costa el desplaçament. Llavors, cada vegada, jo estic d'acord, més que prostituir és una paraula molt forta, jo diria que cada vegada és més evident que l'esport professional i en aquests nivells és un entreteniment i és un negoci. Això ja ho veiem als Estats Units, l'NBA i companyia.
Però, Joan Maria, sí. que guanye l'inventor de la vacuna que ens està lliurant del Covid. Qui guanyarà? 8.000 euros al mes? No m'estranya, En Espanya guanyaria 3.500 o 4.000, que és el que cobren els pobres investigadors del CSIC.
Amb això, sí,
bueno, que guanye els futbolistes per pegar patades amb valor. Això és escandalós. Això és escandalós. Els futbolistes no salven la salut del poble. Cony, és escandalós. N'hi ha que tornar a posar una escala de valors que justifica les coses. I el que estem vivint, per mi, és molt, molt prostituït.
Estan d'acord amb tu filosòficament, et diré que, per exemple, si t'agrada l'òpera, a mi m'agrada l'òpera, esclar, si vas escoltar el Jonas Kaufmann, que ara segurament és el número 1 dels tenors, tu l'entrada la pagues a determinat preu, que és elevadíssim. I si vas als amics de l'Òpera de Sabadell, que fan unes òperes molt dignes i la porten a tot Catalunya, i a mi també m'agrada anar-hi, clar, el preu és 6 vegades menys o 10 vegades menys. Clar, el Messi, només per vestir-se de futbolista i sortir, la gent a tot el món, perquè se li ha fabricat aquesta imatge i que és immoral que un esportista guanyi d'això, això estic d'acord, però el Messi arrossega masses i genera negoci al seu voltant.
Ah, però ara segurament la discussió és amb això, que estàs... És a dir, què pots arribar a comprar amb això, diguem-ne? En el cas de l'Aràbia Saudita, hem arribat a comprar, a entrar en un país, a disputar un partit de futbol amb les coses d'un partit de futbol, algú que legalment, per aquella, la normativa d'aquell propi país, no hauria hagut de poder entrar, per
sí,
exemple.
Sí, però jo, si em permeteu acabar, amb el que deia el Manolo, que esclar, això no és el tema de religió i tal, jo hi veig, puc estar equivocat, una altra finalitat que estan fent els àrabs, especialment els àrabs, no? La Xina també, però els àrabs, en els últims temps. El petroli s'acabarà. No té data exacta, però sí que té més o menys data de caducitat. I ells són molt conscients, aquests països són molt conscients de que ara estan visquent una cosa extraordinària perquè tenen el petroli, però el petroli s'acabarà. L'any 30 és, o el 35, que tots els cotxes d'Europa s'han de fabricar electrònics.
Sí, sí, electrònic. I 2050, final de final.
Aleshores, és una evidència que estan posicionant-se a molts altres negocis arreu del món. La City de Londres és un gran exemple. El món financer, el món immobiliari, el món energètic, s'estan posicionant. I, evidentment, per accedir a aquests llocs de futur per ells, cal prestigi i cal que els coneguin. I jo crec que utilitzen l'esport, entre altres coses, per això.
Però, a veure, jo crec que aquí això són... Tenen molts matisos, eh? Jo, Manuel, els musulmans no els conec a tots.
Sí. Jo tampoc.
Perquè són molts i...
Jo tampoc.
I, per tant, el que sí puc dir que la família real saudí actua d'una determinada manera, o que els jeques del país actuen d'una... Però, clar, dir que els musulmans, a mi em sembla... En fi, jo vull defensar la llibertat dels musulmans de ser com siguin, mentre siguin persones honestes.
Jo no la nego. Jo dic que utilitzen el futbol per la penetració del prestigi al món occidental cristià. Sí. És el que dic jo, no dic res més jo.
Per exemple, a veure, aquí ha sortit el nom del Messi. El Messi per què ha fet que el Barcelona doncs, tingués el període més apoteòsic de tota la seva història? Perquè hi havia un noi que va arribar aquí als 13 o 14 anys i que ha sigut segurament el millor jugador del món. I això té un preu. I aquí jo sí que vaig una mica també amb la lògica del mercat. És a dir, potser s'hauria de acotar i dir, escolti, hi ha un límit, però el mercat té la seva lògica. És a dir, per què se li paga? Per què el PSG va pagar el Messi quan la Porta va dir doncs, que li trencava la seva promesa de que seguiria el Barça? Doncs, bueno, perquè això comporta doncs, que el PSG amb el Messi doncs, tingui més publicitat, tingui més prestigi, etcètera, no? Però jo crec que l'esport a l'època de Roma era un altre tipus d'esport, però també fomentava les masses i mataven allà doncs, l'Espartaco contra no sé qui, i era la gran... O sigui, que és molt difícil...
Van emergir sense, sí.
Sí, és molt difícil de dir farem una societat en la qual no hi haurà esports, no hi haurà discoteques, esbarjo. O sigui, no hi haurà esbarjo. Necessita esbarjo. I l'esbarjo doncs, té uns baremes de preu i uns baremes de... Ara, jo el que trobo diguem, inacceptable és que des de societats que tenen moltes taques molt fortes respecte al seu comportament, amb la dignitat de les dones, per exemple, o respecte a la llibertat dels individus, que aquesta societat se les premiï amb guardons doncs, esportius. Jo he vist, perquè ho vaig veure en directe, el boicot dels Jocs Olímpics de Moscou de l'any 1980. Per què? Perquè acabaven d'invadir l'Afganistan. Què van fer els soviètics? Doncs van boicotejar els de Los Angeles 4 anys després. Què hem fet ara amb aquests Jocs d'hivern? Què ha fet els Estats Units, que està en pugna amb la Xina, dient que no hi enviarà representació diplomàtica als Jocs Olímpics, però en canvi sí que hi haurà els atletes. Tot això jo crec que és molt... té molts caires. I jo veig que a vegades, doncs, no... Per exemple... què passa amb el tenista serbi, no?
El Djokovic.
El Djokovic, doncs que utilitzat també ha fet política amb la seva actitud, no? Una política, jo crec, volguer o no volguer, antivacuna, una política nacionalista sèrbia, que ha sortit el pare, ha sortit la presidenta de Sèrbia, crec que és una senyora, dient, escolti, pues que nosaltres... I quan jo escoltava la presidenta de Sèrbia, escoltava el seu pare, d'una manera injusta, segurament, de qui em venia al cap. No els serbis en general, sinó el Milosevic. El Milosevic, que va fer d'aquesta manera d'interpretar la Gran Sèrbia, va construir als anys 90 una guerra al centre d'Europa, al ventre d'Europa, que va causar els morts que va causar i la desestabilització que va causar, no?
Tot això a partir d'aquesta... Un segon, Manolo, que he de fer una pausa per la publicitat, que l'he de fer ara i ens està esperant l'Alicia Romero. Deia que tot això, aquest debat, a partir d'aquesta notícia que ha sortit aquest matí, a Austràlia li diu no a Novak Djokovic, li cancela el seu visat i, per tant, no podrà jugar aquest Open d'Austràlia. Ara seguirem parlant de tot plegat. Fem una pausa molt breu, 3 minuts, encara no, per la publicitat, i l'Alicia Romero, que és la portaveu del PSC al Parlament de Catalunya, en directe al Matí Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Hey, hey, hey! Manel Fuentes, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, com esteu?
Josep Rubi, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Josep Segura, bona vesprada. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ramon Besa, bona vesprada.
Què tal, Ferran, com anem?
Jo sóc Rafa Ferran, és el productor. I bon grili, bona vesprada.
Bona vesprada.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Matí de divendres en directe, com sempre, al matí a Ràdio Estel. Van passant coses. Per cert, que el Jordi Cuixart ha anunciat en una entrevista a RAC1 que deixa la presidència d'Òmnium Cultural. Jordi Cuixart abandonarà la presidència d'Òmnium Cultural. De fet, també plega qui ha estat el seu vicepresident, que és en Marcel Mauri. La proposta de Cuixart és que les regnes d'Òmnium passin a Xavier Antich. I, evidentment, a partir d'aquí doncs, hi haurà d'haver unes eleccions entre els socis d'Òmnium per triar un nou lideratge, però vaja, és una altra de les notícies d'aquest matí, que Jordi Cuixart deixarà la presidència d'Òmnium Cultural. A veure, va, més coses que estan passant aquesta setmana, en aquest cas en l'òrbita política a partir de la conferència del president Aragonès. La va fer la conferència política dimecres a Madrid. Ell allà va tornar a reclamar aquest referèndum d'independència a Catalunya. El govern espanyol li ha respost. El primer secretari, de fet, del PSC, Salvador Illa, també ahir contestava al president de la Generalitat dient que a Catalunya no hi haurà referèndum d'autodeterminació. Bàsicament deia Illa perquè els catalans no el volen. Ho va dir al Fòrum Europa a Madrid, també, el primer secretari del PSC. Va remarcar també la distància que hi ha actualment entre les dues parts que han de seure en aquesta taula de diàleg, que està pendent d'una propera trobada i que no hi ha manera de posar-hi data. Per parlar-ne de tot plegat, saludem a aquesta hora la portaveu del PSC al Parlament, la senyora Alicia Romero. Com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltes gràcies per atendre'ns. Deia ahir en Salvador Illa que a Catalunya no hi haurà referèndum d'independència perquè els catalans no el volen.
Nosaltres el que hem apostat sempre, i es va explicar-ho ahir molt bé Salvador Illa a Madrid, és que el que hem de fer és obrir un diàleg entre catalans i que aquest diàleg ens porti a trobar aquelles coses que ens uneixen i no aquelles coses que ens separen. I un cop trobat això que ens uneix, portar-ho a votació. És a dir, que...
Sobre què ha de ser aquest diàleg?
Doncs, no.
Entre catalans, em refereixo.
Entre catalans, sí. Doncs, sobre el que decidim que ens pot unir aquí, hem d'obrir una taula que el president Aragonès doncs, no vol convocar. Ho va fer el president Torra, però no ho fa Aragonès. I nosaltres el que diem és, doncs, sense apriorismes, sentar-nos i veure quins són aquells elements que podrien unir-nos. I pot ser doncs, el finançament, o pot ser... els nostres elements, no?, d'identitat, com la llengua o moltes altres coses. No?
La taula de diàleg no es reuneix perquè no la vol convocar Pere Aragonès? És a dir, no té data perquè el govern català no la vol?
Estic parlant tota l'estona.
Ah, la taula entre catalans es refereix.
Clar, és que la nostra proposta és que els catalans, que no pensem tots el mateix, i això ha quedat evidenciat doncs, les diferents eleccions. Vull recordar que les dues darreres eleccions autonòmiques la van guanyar partits que no són independentistes, l'any 2017 Ciutadans i aquest any 2021 el Partit dels Socialistes, i per tant nosaltres diem no tothom pensa igual, seria bo que poguéssim seure i poguéssim trobar en diferents àmbits doncs, què és allò que ens uneix, i a partir d'això que ens uneix, que hem acordat doncs, portar-ho a votació. Nosaltres creiem que és molt millor votar un acord sobre un acord que construeix, que no sobre una divisió, perquè al final la independència el que planteja és un element doncs, divisiu, no? Un binomi entre el sí o el no, i nosaltres creiem doncs, que això no és positiu. I fins i tot li haig de dir que ha sortit les dades del CEO darrerament, que justament diuen que els ciutadans doncs, qualifiquen, no?, el procés en una prioritat com era fins ara, i per tant jo crec que en aquests moments també amb una pandèmia molt dura que vivim fa dos anys, crec que s'han de replantejar les coses.
Passa que aquesta enquesta del CEO, senyora Romero, sap que és veritat que la gestió dels serveis públics apareix com la principal reclamació dels ciutadans, però hi apareix seguida d'aquesta necessitat de solucionar la relació Catalunya-Espanya, que ha passat a un segon terme, però vaja, els percentatges són propers, diguem-ne.
Clar, i nosaltres el que diem és que la relació Catalunya-Espanya no la pensem tots igual, els catalans. I com que no la pensem tots igual, estaria bé que poguéssim seure a Catalunya i obrir aquest diàleg a Catalunya. El que no pot ser és que el govern de la Generalitat insisteixi, exigeixi un diàleg amb el govern d'Espanya, que nosaltres compartim i defensem, però després no el vulgui obrir entre catalans quan no tots pensem igual, i crec que seria bo que poguéssim fer això, i per tant quan el president Aragonès seu a la taula amb el govern d'Espanya, doncs allà pugui portar la veu majoritària dels catalans, creiem. En aquests moments, tenint en compte que les forces independentistes van treure el 48,05% dels vots, això no és la majoria dels catalans, i per tant crec que, doncs, justament per respecte a la ciutadania de Catalunya, caldria obrir aquest diàleg i trobar aquells punts que ens uneixen, que segur que són molts. I més, doncs en aquest moment, com deia vostè, en els serveis públics, per exemple, preocupen molt els ciutadans, no? Els centres d'atenció primària, l'escola, l'educació, el treball, en fi, jo crec que en aquest sentit, doncs, valdria la pena obrir ja aquest diàleg a Catalunya, que a més es va obrir amb el president Torra i no s'entén que ara no s'obri i puguem trobar allò que ens uneix, i a partir d'aquí, doncs, portar a votació una proposta
Fins, instrucció, no?
Fins on vostè sap per què està encallada la reunió entre governs, la propera trobada d'aquesta taula de diàleg entre governs? Perquè no hi ha manera de trobar una data o perquè, com deia el president Aragonès, no hi ha proposta socialista per portar en aquesta taula?
Jo li demanaria al president Aragonès també que estaria bé que treballessin la proposta catalana i per això insisteixo en que convoqui els partits catalans. Però, en tot cas, és aquesta informació l'han de donar el govern d'Espanya o el govern de Catalunya. Jo sé que s'està treballant, per exemple, amb la comissió bilateral i, en fi, són ells els que hauran de dir quan i com i per què, no? Però crec que la voluntat de diàleg estarà per part dels dos i, per tant, doncs, entenc que deuen estar treballant i que segurament el que necessitaríem és una mica, o menys soroll, perquè hi ha massa soroll, i treballar d'una manera discreta, sense ultimàtum, sense condicions, sense calendaris, és el millor pel diàleg. Anar posant condicions no ajuda a que després es pugui arribar a un bon port, no?
Aquesta setmana veiem la fotografia del Pacte Nacional per la Llengua. És un pacte en el qual finalment el PSC s'hi ha sumat, en aquest Pacte Nacional per la Llengua, amb Esquerra, amb Junts, amb els Comuns i amb la CUP. El PSC avui està igual de compromès amb la immersió lingüística com ho va estar als anys 80?
Exactament igual o més, si descau. I li diré una cosa, vostè deia, finalment no, nosaltres vam tenir una reunió amb el govern el 7 de gener, que és quan se'ns va convocar per explicar-nos aquestes bases per un pacte nacional per la llengua. Aquella reunió va anar bé, va ser molt cordial, la consellera Garriga és una consellera, doncs, que primer que ens va tenir en compte, vam ser el primer grup amb qui es va reunir, té una actitud constructiva i, per tant, doncs ens va agradar el que ens va explicar. El document que ens va presentar, doncs, compleix, no?, el que nosaltres volem, només vam posar un parell de matisos i, per tant, estarem en aquest pacte i començarem a treballar i intentarem aportar també la nostra visió. Però el PSC ha estat sempre compromès amb el català, des de la immersió, i el que volem, en tot cas, que ja ho va fer el conseller Bargalló en el seu moment, és que evidentment els models s'han d'anar actualitzant, s'han d'anar adaptant perquè la societat canvia, i això és el que volem, perquè segueixi reforçant-se el català i també el castellà.
La immersió lingüística és compatible amb un 25% de castellà a l'aula?
A nosaltres ens agradaria que això ho diessin els experts i no l'Alicia Romero, portaveu del grup socialista. I per això el 28 i 29 de gener convoquem unes jornades per parlar sobre això, amb tècnics, amb experts, amb professionals, amb lingüistes, que volem, doncs, que ens expliquin si té sentit actualitzar el model, en quin moment es troba la llengua a l'escola, quin és l'ús social del català, i a partir d'aquí, amb dades, diguéssim, científiques, no? Jo que porto els temes universitaris, amb dades científiques poder avançar amb la construcció d'un model que ha de reforçar el català i el castellà.
Però les dades científiques no canviaran, que hi ha una obligació legal d'aquest 25%. Per això li demano la seva opinió. Els experts, imagini-se vostè que els experts li diuen que no és compatible. A dia d'avui a Catalunya s'hauria de seguir aplicant perquè hi ha un mandat judicial per fer-ho. Primer, per als casos concrets que s'han denunciat i després...
M'agrada fer moltes especulacions.
No és cap especulació, senyora Romero. Les sentències existeixen i la sentència del Suprem també.
Vostè em diu, no? Els professionals diu, i poden dir que... Bueno, no sé què diran els professionals. Nosaltres sempre hem dit que les sentències s'han de complir. I també és veritat que fer castellà, l'assignatura en castellà i una altra assignatura en castellà, no creiem que vagi contra el català ni que això perjudiqui el català. Insistim, el nostre model quin és? El català és llengua vehicular, això és on vin en el sistema educatiu, però, i el que diem és, escolta, els centres han de tenir autonomia, han de tenir els criteris pedagògics per, segons el seu entorn sociolingüístic, decidir si s'ha d'enfortir més una llengua que una altra, perquè no és el mateix una escola de Sant Feliu de Pallerols que una escola de Badalona. I, per tant, aquesta autonomia, aquesta capacitat d'adaptar el model, l'han de tenir els centres, que són els que coneixen el seu entorn. I això és el que nosaltres diem. I potser en una escola un 25% és poc i en una altra és molt. I per tant, també aquesta necessitat que a vegades tenim de voler homogeneïtzar les coses quan és un element de crítica per altres temes, a nosaltres no ens agrada. Una cosa és la igualtat i l'altra és l'homogeneïtat. I, per tant, crec que hi ha una diversitat molt clara al país pel que fa al coneixement de les llengües, i el que també s'ha de fer és adaptar-la al territori en funció de l'entorn sociolingüístic que existeix. Però, d'entrada, la seva pregunta, nosaltres no creiem que vostè creu que fer castellà i matemàtiques en castellà perjudica el català. D'entrada, un diria que no. Ara, a partir d'aquí, doncs, hem
convocat aquestes jornades, que les ha organitzat l'Esther Niubó, que és la nostra portaveu en educació, i tindrà persones de molt relleu que vindran doncs, justament a debatre un tema que és important i que creiem que s'ha abordat tard, que aquest debat es podia fet fa 10 anys, perquè sé que la Generalitat ara s'hi posa, però porta molts anys de retard amb aquest tema, i bueno, hem perdut un temps en el que probablement, per exemple, l'ús social del castellà doncs, ha anat perjudicant-se. No?
Aquest pròxim dilluns, si no m'equivoco, no em falla la memòria, el conseller d'Interior compareixerà al Parlament de Catalunya per donar explicacions a partir de la destitució del major dels Mossos, en Josep Lluís Trapero, i també d'aquesta trentena de canvis que ha tirat endavant al capdavant de diverses unitats dels Mossos d'Esquadra. Va ser Salvador Illa qui a inicis d'aquesta setmana deia que a partir de les informacions periodístiques que estaven sortint tot plegat feia olor a purga. Fins ara el conseller ho ha negat. El que ha dit fins ara el conseller, a vostès els ha convençut o no? Perquè la propera setmana podran votar si s'ha de fer una comissió d'investigació específica per analitzar què ha passat amb la cúpula dels Mossos.
No, nosaltres no. El que ha dit, evidentment, ni creia nosaltres ni crec que molta gent. No convenç el que ha dit el conseller, no ha donat cap argument que sigui sòlid, prou sòlid, com per convèncer-nos de per què ha fet aquest canvi en la cúpula i que la cúpula realment doncs, respongui a criteris professionals i tècnics. No ho ha dit, i per tant nosaltres seguim pensant que hi ha una purga a la cúpula dels Mossos. Un dels elements, per exemple, que insisteix el conseller és la feminització, doncs escolti'm, ni el cap dels Mossos ni el número 2 de Mossos és una dona, quan podia haver hagut una dona en un d'aquests dos llocs, en canvi doncs hi ha dos homes, no? Tres comissàries, cap d'elles ha augmentat la seva posició en aquests canvis de la cúpula dels Mossos, doncs, escolti, el gran argument sobre la feminització no ens serveix, però no ens serveix sobretot perquè, no sé, el cap d'investigació criminal, que és un lloc, doncs, sensible, on s'està, doncs, analitzant causes importants que tenen a veure, doncs, en aquest cas, doncs, amb el president del Parlament o amb exconsellers, estaven evolucionant gràcies a que el seu cap va demanar empara al jutge perquè el deixés investigar, no? Això és molt greu, és a dir, que els Mossos hagin de demanar empara al jutge per poder investigar. A nosaltres ens sembla que és greu i que aquesta persona se la destitueixi. És la primera decisió que va prendre la cúpula policial, la primera, i que se l'enviï a la comissaria amb tots els respectes de Rubí. Home, doncs sona una mica a missatge també adreçat a tots els responsables policials, no? De ull, què feu? Que potser doncs, la vostra situació canviarà i la vostra carrera policial doncs, es veurà trencada. No?
Entenc, per tant, senyora Romero, que vostès són partidaris a hores d'ara d'una comissió d'investigació?
Nosaltres som partidaris, vam demanar dilluns, vam ser el primer grup que vam demanar una compareixença, la compareixença del conseller Elena i del conseller Puigneró, perquè també es parla de les investigacions de correus electrònics borrats del FETITI, això és molt greu, borrar correus on, que podien doncs, comprometre alguns polítics, i per tant el que farem és escoltar les explicacions que ens donen aquesta comissió, la que podrem preguntar i repreguntar als consellers, i a partir d'aquí decidirem si prenem altres mesures, perquè és evident que aquest és un cas greu, i per tant volem tenir totes les respostes i anirem prenent decisions en funció de quin sigui el nivell de transparència d'aquest govern, que de moment és poc, vaja.
L'Alícia Romero és la portaveu del PSC al Parlament de Catalunya. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al Matí Radio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, senyora Romero.
Adéu-siau,
molt bon dia.
Ui.
Josep Maria.
Tinc moltes ganes de contestar. I bé,
a veure, va.
Salvador Illa, ahir a Madrid, contraprogramant a Pere Aragonès, que havia estat unes hores abans. Diu i afirma clarament, no hi haurà referèndum, no hi haurà autodeterminació, no hi haurà amnistia. I reafirma, això no passarà. I diu altres coses, però totes en aquest sentit. Aleshores, a mi em surten diverses preguntes que les faig totes ràpides. Illa, Salvador Illa, a Madrid, diu el que pensa Pedro Sánchez o no? Segona, Illa és la veu de la consciència, el Pepito Grillo, podríem dir, fent caricatura, però és la veu de la consciència socialista davant les directrius de Pedro Sánchez? Tercera, Illa fa el paper de policia dolent perquè Sánchez quedi bé i faci el de bo? Quart, ara el CEO, efectivament, hi ha la pandèmia i hi ha la frustració del procés i aquí, evidentment, la gent ara no és prioritari el tema nacional, el tema social són molt importants. però, home, dir que és minoritari l'independentisme a Catalunya, que, o sigui, com si fos ja gairebé una anècdota, quan des del 2012 al 2019 es van batre tots els rècords europeus i crec que mundials de mobilitzacions milionàries de persones defensant independència, i després hi ha els resultats electorals. Una altra cosa, veiem que la senyora Alicia Romero diu que Torra sí que va convocar la mesa de diàleg entre catalans, o sigui, aquesta cançó de dir això no és un problema entre Catalunya i Espanya, no hi ha un problema polític, això és un problema d'enteniment entre catalans. Escolti, això ho estava defensant no fa pas gaire la senyora Arrimadas. El PP també, però especialment Ciutadans.
Però aquest és un posicionament no que Pedro Sánchez manté des del 2016, per això.
Sí, però això de dir... Sí, però mira, anava surfejant. M'han quedat dues de preguntetes molt ràpides. El Pacte Nacional... sobre la llengua. El PP, el PSC ha dit, sí, ens hem afegit, només faltaria, i tu, Pol, molt hàbilment, i molt sensatament, escolti, però amb la mateixa determinació que als anys 80, escolti, jo personalment, ja tinc una edat, jo hi era. Jo recordo amb quina afició el PSC es va ficar a defensar la llengua catalana en unes circumstàncies molt més complicades que les actuals. Veníem d'una dictadura. I el tema de l'escola catalana, la inclusió, etc., això és Marta Mata i companyia. Són socialistes els que bàsicament van tirar del carretó. Ara no veig aquesta afició. I, finalment, jo crec que a l'horitzó ja s'albira que aquest serà un any que començaran les eleccions. I primer Castella i Lleó, tres setmanes, dues o tres setmanes. Després vindrà segurament Andalusia, possible, ja veurem, el País Valencià, i d'aquí un any i dos mesos, les municipals. I això sembla que hi ha taula entre catalans molt bé, la taula de diàleg Catalunya-Espanya, això ja en parlarem. No sé, m'ha deixat moltes preguntes a l'aire, aquesta senyora.
A veure, Manolo i Lluís...
Aviam, jo, tota aquesta problemàtica me pareix una mica un foc d'encenalls. Aquí estan passant coses molt sèries, i jo no entenc que la societat no reaccioni ja davant d'aquesta classe política minsa, un dia tard d'elles, minsa. És a dir, en classes de filosofia escolàstica diem minus avens, és a dir, poc intel·ligent. Aquí estan passant coses que se fabriquen expressament per crear certs missatges a la societat. La governació de Catalunya, i jo no l'havia vista mai tan desastrosa, mai sí, el senyor Torra va ser el paroxisme, però mai tan desastrosa com ara. Les inconseqüències i incoherències d'aquests demòcrates de l'esquerra republicana de Catalunya són palès. El cas Trapero és un cas simptomàtic, a més no poder, de héroe a villano. És la literatura clàssica castellana, d'héroe a villano. I això... té algunes conseqüències, però té algunes causes. A mi em pareix que Catalunya està distorsionadíssima en l'anàlisi objectiu de la realitat social catalana. La taula que vulguin negociar les condicions que vulguin i partir dels supostos que vulguin, d'acord. Però primer ens hem d'entendre nosaltres, i nosaltres no ens entenem. Entre nosaltres hi ha una divisió molt gran. A mi no em representa el senyor Rufián, a mi no em representa el senyor Aragonès. Aleshores, clar, què estic dient? Que s'han declarat primer que volen els catalans. I, evidentment, no volen matemàticament majoria a la independència. No la volen. Que pot ser un 35%, pot ser. No crec que arribi al 40%. Aleshores, clar, si això se falseja i se planteja a Madrid com una única veu, s'està falsejant tot el procediment. I això és el que jo no entenc ni admeto, i que ahí respecto l'opinió que acabem de manifestar la portaveu socialista. Aleshores, clar, què diu el senyor Illa? Home, diu coses de seny. Ho diu per boca de ganso, com tu dius, Martí, i jo amb això també puc tenir la mateixa sospita que tu. Jo vaig conèixer llargament aquesta dialèctica. El poli bueno era Felipe González, el poli malo era Alfonso Guerra. Però atenció, el poli malo era una persona intel·ligent. I quan se li plantejaven qüestions molt serioses, les estudiàvem en sèrio i les resolíem. Per exemple, pregunteu a l'Església Catòlica qui va ser el que va crear el sistema de la Seguretat Social per capellans i monges. Alfonso Guerra. ¿Vale? Per tant, atenció a aquestes coses, perquè a vegades la tècnica del poli bon o el poli malo pot ser molt útil per aconseguir certes coses, però les persones que la representen han de ser gent seriosa, sensata i com Déu mane. Aleshores, què passa? Que en aquest moment jo tinc dubtes sobre les persones, i molt seriosos. Jo no me crec al senyor Aragonès. està impostat en Madrid abans d'ahir. Jo no me crec que hi hagi un referèndum en Catalunya com ell vol d'autodeterminació, perquè s'ha de carregar, s'ha de violar la Constitució, i això no permetrà cap tribunal del món, ni Europa tampoc. Jo no me crec que Europa estigui concordant amb aquesta marxa de Catalunya reivindicativa, de la... perquè és un precedent gravíssim, per a Lombardia, pels Corsos, per a Bretanya, etc. I això Europa no ho vol. Aleshores, no mentim. I aquí s'està mentint descaradament des de les plataformes polítiques.